Parlem d'hoquei amb Josep Gomà. Els dimecres, a 8:45 del vespre, tota l'actualitat de l'hoquei a Ràdio Vilafranca. Parlem d'hoquei amb Josep Gomà.
Bona nit, ben retrobats de nou a la sintonia esportiva de Ràdio Vilafranca. Parlem d'hoquei, un dimecres més dels equips de casa nostra. Comencem amb titulars. El Vilafranca guanyava i quedava campió de la Lliga Catalana. Plata s'imposava amb el Vic per 2-3 amb un cap de setmana a Sant Jordi d'Esvalls, la pista on es disputaven aquest campionat. Ja sabem, és un títol menor, però, doncs bé, sempre don moral, fa il·lusió, i més, doncs, si són jugadors que pràcticament no tenen gaires trofeus. A l'Hockey Lliga Or, victòria del Noia davant del Lleida, amb un partit trebadet i maco, i també del Calafell davant del Liceo. A la Lliga Iberdrola, poques sorpreses, en aquest cas l'equip del Fraga perdia per 1-0, un Fraga que el cap de setmana, en parlarem, disputava la prèvia de Champions. També repassarem l'actualitat de la Nacional Catalana, de la Primera Catalana i del Femení de Segona Catalana del Patí Vilafranca. Raimon Mascaró, bona nit. Jordi Graells, bona nit.
Hola, bona nit.
Bé, Raimon, no he seguit l'actualitat d'aquí, però t'hem pogut veure actiu a tope amb la selecció sub-17, que a Blanes va quedar campiona. Déu-n'hi-do aquesta marxa femenina.
Doncs sí, aquest que passat cap de setmana jugava o es disputava el torneig Eurohockey Cup a Blanes i Lloret, de la categoria sub-17, tant masculí com femení. I prenia part la selecció femenina sub-17 espanyola, i jo formava part d'aquest equip, i la selecció doncs es va proclamar campiona, va fer un gran torneig, va guanyar tots els partits, i al final la va disputar davant del Valdanyo italià, i va guanyar per 6-1, i es va proclamar campiona de la Eurocup Hockey 2023. En la vessant masculina, se la va endur a l'Oliverense, que fa els últims 3 anys que el guanya amb aquesta competició, amb aquesta categoria, la qual va guanyar amb el Valongo a la final per 2-3, que el Valongo a semifinals havia derrotat el Futbol Club Barcelona del conegut i amic Roger Juncosa, i es va presentar a la final, i va ser una final molt disputada, la masculina també, però va guanyar l'Oliverense, un Oliverense que posa molt, molt, molt de caràcter i empeny.
Masculí no n'hi havia d'Espanya.
D'Espanya no hi havia masculí.
Penedesenc algun amb aquest equip campion?
Penedesenc no, però del Garraf sí, que hi havia la Carla Ferrer, la filla de Juanjo Ferrer, conegut a jugador del Vilanova i membre del Vilanova.
Un apellido històric. Jordi, pel Baix Penedès, què tenim? La màxima actualitat, aquest Calafell que s'imposava al Liceo.
Doncs sí, primera victòria de la temporada pel Calafell, que havia debutat amb un empat a Sant Just èpic, i en aquest partit, doncs bé, la primera part, doncs el Liceu va ser molt superior, però tot i avançar-se en el marcador amb un golaç de Carballeira, el Calafell, que reaccionava ràpid amb l'empat a 1, amb un bon gol també de Joan Pasqual, i bé, això va descol·locar una mica el Liceu, que doncs va seguir arribant, però Camps va estar molt bé sota pals, i en canvi doncs el Calafell, que doncs aconseguia remuntar amb dues dianes d'Arnau Chaus, la primera després de recuperar una bola i combinar amb Jepi Selva, després una blava a Carballeira, el millor jugador del Liceu en aquest partit, que doncs propicia una directa perquè Chaus fes el 3-1 amb el que s'arriba al descans, un resultat, com diem, doncs que era sovint excessiu pel que s'havia vist, però bé, doncs al final doncs també, com diem, Camps va estar molt bé i el Calafell va estar encertat amb les ocasions que va tenir. I al descans, doncs bé, una mica de xou, perquè doncs els àrbitres van expulsar a Jordi Ferrer en vermella directa per dir algunes paraules gruixudes, segons tenim entès, i també doncs una targeta blava per cada entrenador, per Ferran López i Juan Copa. Això va provocar que a l'inici de la segona part els dos equips sortissin amb 3 jugadors, i a més el Calafell, que doncs va haver de complir doncs 4 minuts més per aquesta expulsió de Ferretti, i això va aprofitar el Liceo per ficar-se de ple dins el partit amb el 3-2, obra de qui sinó de Carballeira. Però una segona part on el Liceo doncs no va poder comptar, com va passar en el primer partit amb Dava Torres, que només va jugar la primera part per aquests problemes físics que arrossega, i això doncs, ho va notar el Liceu, que ja anava just de rotació també per la baixa de Bruno Saavedra, que en té per 2 mesos. I al tram final, doncs, bé, doncs, després d'una segona part una mica més trebada, amb més faltes, doncs els dos equips van tenir una directa per cap, no la van transformar, i finalment el 3-2 que es va mantenir, i bé, doncs un Calafell que, com diem, aconsegueix la primera victòria, i a més de prestigi contra tot el Liceu.
No, en aquest cas, a Ferretti, no hi deu haver càstig encara, de moment un partit per veure la vermella, i la setmana que ve durà sortir si hi ha sanció.
Exacte, de moment sabem que ja es perdrà segur el partit d'aquest diumenge a Caldes, que per cert doncs, ja ho diem ara que serà el partit d'Esport 3, diumenge a la 1, i pendents doncs, de la sanció que pugui sortir.
Jordi, ho dèiem amb titulars, el Vilafranca guanyava la Lliga, el campió de la Lliga Catalana Plata, i allà hi havia, per explicar-ho amb els nostres oients, Xavi González. Xavi, bona nit.
Què tal, Josep? Bona nit.
Bé, és un títol menor, però és una victòria que en el fons agrada aconseguir-la.
Sí, sí, ho dèiem, eh? Títol menor, però al final a tothom li agrada guanyar un títol. I fins i tot la broma que ens feia el Roger Martí quan entrevistàvem el Marc Gual dient, home, títol menor, però aquest no el té el Marc Gual. Per tant, moment divertit i bé, un títol que sempre agrada a tothom guanyar.
Quina pinzellada ens faràs? La semifinal, aquest 0-1 davant del Palafrugell?
Sí, un partit trebadet, com va ser la final, molt igualat. Jo crec que els quatre equips, tant el Taradell com el Vic, són equips molt igualats, tenen bones plantilles, vam veure. Un Palafrugell, bueno, amb jugadors bons com Felipe Castro, Gerard Pujol, exjugadors d'hoquei Lliga, amb el Marc Figa, evidentment, el veterà, que encara que fa temporades que està a Palafrugell. Un partit molt trebat, també, amb moltes faltes directes. Ningú va encertar cap. 4 pel Vilafranca i 2 pel Palafrugell. Pel Vilafranca, la signatura pendent en aquesta fase final. I, bé, al final, un gol de Joan Vázquez a la segona part, el que va valdre, va desviar una bola a dintre l'àrea, en la seva posició que sempre li agrada. I al final, bé, patint molt, perquè el Palafrugell va apretar molt els últims minuts i fins als últims segons. Però vaja, quan el marcador queda 0, doncs ja podem saber qui va ser la figura del partit, no? Xus Fernández ho va aturar tot.
La final del diumenge, també una final que començava amb un 2-0 favorable a l'equip del Vic, un Vilafranca que no trobava la manera i que també corroborava una mica el que deies fa uns moments, la pilota aturada, una gran assignatura, per un partit que, si no vaig equivocar, 9 blaves, 5 per un equip, 4 per un altre i 3 penals.
Correcte. 5 blaves pel Vic, 4 pel Vilafranca, 2 d'elles per Marc Gual, 3 penals, un pel Vic i 2 pel Vilafranca, cap de convertit, i 3, 4, 5, 6, 7, 8 faltes directes, de les quals només una convertida, la del Vic, i el Vilafranca en va fallar fins a 4. És a dir, aquesta fase final en va fallar 8 de faltes directes. I ho va provar tothom, pràcticament. I un partit, com deies, 2-0, el Vilafranca va saber serenar-se, 2-1 a la mitja part, i després, al minut 7 i el 9, va remuntar amb 2 gols, al final 3 gols de Marc Gual, hat-trick per ell, amb una bona sintonia, en aquest cas, en combinació amb Roger Montserrat, un dels grans fitxatges que ha incorporat el Vilafranca, i bé, també patint fins al final, però vaja, en aquestes categories, aquests partits, ja se sap, partits trebats, pot passar qualsevol cosa, i al final, bé, l'alegria i la victòria pel Vilafranca, que sempre en pretemporada doncs, va bé per escalfar motors d'aquí a 2 setmanes.
Escoltem el que deia Toni Aranda a Xavi González a l'acabar el partit.
Bueno, Lliga Catalana o aquell plata, segons m'han dit el Vilafranca encara no la tenia, però bueno, un títol oficial. Tot comença bé la cosa, a veure si a partir d'aquí 2 setmanes, Dominicos a casa, la cosa segueix igual. De moment crec que estem invictes a part del primer partit de Lliga amb el Noia, de pretemporada. La línia és aquesta, a veure què.
Les paraules de Toni Aranda i també de Marc Gual, protagonista d'aquest autor de 3 gols, i també un Marc Gual que algun mitjà informatiu se'n feia ressò, inclús a la mitja part del partit de la xarxa era entrevistat en directe, ressaltant aquests 42 anys de Marc Gual, autor dels 3 gols, i valorant aquest pas pel patir Vilafranca. Escoltem el que li deia Xavi González.
No hi ha títols menors. La il·lusió la fa i molt content de poder aconseguir, la primera que tinc. Sabien que el Vic tenia un molt bon equip, són joves, que hi van amb moltes ganes, i bueno, s'han posat 2-0, nosaltres hem continuat creient, hem intentat fer com sempre el nostre joc i bueno, al final han arribat els gols i patint, al final aguantant i hem aconseguit la victòria.
Les paraules de Marc Gual, un home en aquest cas podríem dir feliç, i perquè doncs una copa que no tenia sempre seguirà sumant. Tot i així et faig recordo que Aitor Egurrola, el porter del Barcelona, també amb la seva llarga llista de trofeus li van comptar 3 lligues catalanes, o sigui que en aquest cas doncs interessa. Xavi, què podríem afegir a 15 dies vista, la visita del Dominicos, Kep Vilafranca, aquesta signatura pendent, què afegiries després d'haver vist 2 partits?
Bé, jo afegiria que l'equip està en construcció, que l'equip està evolucionant bé. Jo diria que aquests 2 partits de la fase final tampoc no han sigut dels millors. Jo vaig veure el davant del Xum i a mi em va agradar molt més l'equip en el partit que va guanyar davant del Maçanet. Però bé, aquest dissabte juguen al Picat, i ja després Dominicos, bé, el Vilafranca el veig en una línia ascendent, però com dèiem tu i com diu tothom, evidentment això no serà un passeig, ho va demostrar el Vendrell, ho ha demostrat el Vic, ho ha demostrat el Palafrugell, aquí no hi haurà rival menor, i a la mínima que vadis fallaràs, i no es pot fallar a la Plata.
Bé, doncs, Xavi, seguirem parlant de lo que de l'actualitat, en aquest cas doncs hem repassat aquesta victòria del Digitècnic Patí Vilafranca Capital del Vi en aquesta final a la Lliga 4 de la Lliga Catalana. Gràcies per la teva presència avui en Parlem d'Hoquei Radiofònic.
A disposar, Josep. Una abraçada.
Gràcies, doncs, al nostre company. I no sé, Jordi, si vols afegir alguna cosa des del Baix Penedès d'aquesta final a 4, perquè també, com deia el Xavi González, doncs el Vendrell va estar amb aquest grup de l'equip vilafranquí.
Bé, doncs al final és una competició que és una competició de pretemporada, però evidentment doncs, un cop arribes a la final a 4, doncs tothom la vol guanyar, i així es va demostrar, perquè van ser 3 partits molt igualats. I bé, doncs, felicitar el Vilafranca i també Marc Gual, perquè doncs, ja hem vist que doncs, també li feia molta il·lusió guanyar aquest títol que li faltava. I bé, doncs, també doncs, ja que parlem de la Plata, doncs, el Vendrell dir que doncs, aquest cap de setmana, doncs, com que no va jugar aquesta final a 4, doncs, va aprofitar per fer un amistós a la pista del Congrés, i els jugadors de Jordi Esteve van guanyar per 4-7, un partit que al descans perdien per 4-2, una primera part on van anar sempre a remolc, però, en canvi, la segona part doncs, van deixar la porteria 0, en van anotar 5 per capgirar i finalment van guanyar 4-7, destacar un cop més Lluís Ferrer amb un hat-trick, que doncs, està molt entonat en aquesta pretemporada, i esperem doncs, que pugui recuperar el nivell que va mostrar, sobretot, fa 2 temporades. I bé, doncs, un Vendrell que tancarà la pretemporada doncs, aquest dijous amb una amistosa a la pista de l'Igualada B, aprofitant que es fa la presentació de la base de l'Igualada. Doncs, un cop s'acaba aquesta presentació als voltants de l'1 al migdia, doncs, tindrem aquest Igualada B, que en aquest cas està a l'altre grup, al grup sud, que acaba de pujar aquest any, però bé, serà un amistós interessant per tancar la pretemporada i acaba de posar-se a top al debut de la setmana vinent.
Doncs deixem el Baix Penedès, repassem ràpidament la victòria del Noia davant del Lleida, un partit també trebat, un partit que és molt disputat, un partit que no es va poder separar gaire el marcador d'un equip i de l'altre. Aquest Lleida nou, amb jugadors, doncs, amb el canvi de colors, podíem veure, jo diria que una bona actuació de Xavi Aragonès, i que, doncs bé, un Lleida que també és un equip en construcció, però que em queda una mica, no sé si vosaltres haureu vist els resultats d'aquesta jornada de la Hockey Lliga, veritablement molt apretats, eh? I em quedo amb aquest Voltregà 4, Barcelona 5, un Voltregà que la primera part acabava amb un 3-0 i que veritablement va fer jugar molt i molt de pressa l'equip del Barça la segona part, eh, Jordi?
Sí, per mi és una gran notícia que doncs, aquesta jornada, no? Que hi hagi aquesta igualtat i que hi hagi aquesta emoció. Esperem que doncs, segueixi així al llarg de la temporada. Evidentment, doncs, hi haurà partits que no hi haurà aquesta igualtat i que seran molt desigualats, però esperem doncs, que aquesta emoció es mantingui. I bé, doncs, un Barça que doncs, bé, va veure com el Voltregà s'avançava 3-0, i bé, al final doncs, va haver de suar per acabar emportant-se el partit.
Doncs escoltem el que deia Pere Bàries, el nostre company Jaume Boquera, després d'aquest partit davant de Lleida.
En els mitjans de comunicació vaig dir que no hi havia rival fàcil, el que passa que sembla que t'agafis a tòpics, però és que és la realitat, el que lliga. I abans comentàvem abans el partit també amb algun jugador. Està, penso que està molt més igualada que mai. Penso que tothom sumarà punts i tothom perdrà. Per tant, el fet de portar 6 punts des de l'alçada en dos partits, doncs, penso que podem estar orgullosos.
Les rotacions prou importants amb qualsevol equip, oi? Tindre una plantilla llarga.
No, sens dubte, perquè els rivals t'exigeixen molt, quan més frescos puguis tenir els jugadors al màxim de minuts possibles, millor. Molt content amb l'aportació de tot l'equip. Hi ha jugadors que encara doncs han de millorar el seu rendiment. Però bueno, amb això estem, no? Tot just acabem de començar, per tant, treballarem dur per intentar, quan abans millor, agafi tothom el seu millor moment i si pot ser el 23 millor, i si no, doncs, prendrem el 24, que tothom arribi al màxim de possible, no només individualment, sinó col·lectivament.
Doncs les paraules de Pere Vallis. Anem ràpidament a Serveis Mèdics Penedès, el trofeu al jugador més regular.
Serveis Mèdics Penedès premia els jugadors més regulars del Digitècnic Patí Vilafranca Capital del Vi, Centre d'Esports Vendrell, Club Esportiu Noia Freixenet i Club Patí Calafell. Trofeu al jugador més regular, patrocinat per Serveis Mèdics Penedès.
I comencem amb el partit del Noia i el Lleida.
Doncs aquí sumava 3 punts Esteller i 3 punts Costa, 2 punts sumava Esteller i Toni Salvador, i un punt Costa i Humberto Méndez.
I la classificació general?
Costa amb 10 punts, seguit de l'Eix Esteller amb 5 punts, i tercera posició, Blai Roca amb 4 punts.
Deixem el Noia i anem cap a Calafell, Jordi.
Doncs aquí també força repartit, 5 punts Genau Xaus, 3 Gerard Camps, i 2 i 2 Pasqual i Zepi Selva.
I la classificació general després de 2 jornades?
Doncs encapçalada per Arnau Xaus amb 9 punts i tanquen el podi Gepi i Camps amb 6 punts.
Doncs això és la classificació fins a aquest moment del trofeu al jugador més regular de Serveis Mèdics Penedès amb la col·laboració del 3 de 8 i Casino Unió Comercial.
Serveis Mèdics Penedès premia els jugadors més regulars del Digitècnic Patí Vilafranca Capital del Vi, Centre d'Esports Vendrell, Club Esportiu Noia Freixenet i Club Patí Calafell. Trofeu al jugador més regular, patrocinat per Serveis Mèdics Penedès.
I anem a la Lliga Iberdrola, el hockey femení. Aquest hockey femení també tan a Malsa que dèiem amb Raimon Mascaró. Què destacaríem d'aquesta jornada en la que l'equip del Fraga jugava el passat dimecres, perdia 1-0, i que aquest cap de setmana, pues, també, com dèiem abans, jugava a la competició europea.
Doncs sí, el Fraga va jugar en partit avançat de la Lliga el dijous passat i va jugar contra l'equip del Telecable Gijón, es va desplaçar a Gijón, l'equip de les germanes Flix i de la vendrellenca Anna Ferrer, i va perdre per 1-0, perquè el cap de setmana va jugar dijous, perquè el cap de setmana doncs tenia competició europea, feia la prèvia de la Lliga Europea Femenina, i va guanyar davant del Kronenberg per 2-5, crec recordar, i ara té la tornada a Alemanya.
Què podríem afegir? Algú, Jordi, o en aquest cas... No, sí, hi ha una anècdota, Jordi, expliquem-la.
Bé, de fet, hi ha unes quantes anècdotes, així que anem a pams. Primer, sobre el partit de Gijón, dic que es va lesionar Adriana Gutiérrez a l'espatlla i que estarà un parell de setmanes de baixa. De fet, es va perdre aquest partit contra el Kronenberg i se la va trobar una mica a faltar, perquè és un dels motors de l'equip i va ser un partit que on el Fraga no va mostrar el seu millor nivell. Sí que va sortir molt bé els primers minuts amb el 3-0, però, bé, després doncs, van passar una sèrie de coses, com per exemple que el primer gol del Kronenberg és amb el peu i els àrbitres el van concedir. I el segon gol del Kronenberg també és polèmic perquè doncs, va ser al límit del temps. Els que estaven al pavelló diuen que quan va xutar hi havia sonat la botzina. En tot cas, el reglament diu que si hi ha un llançament ara doncs, al límit de la possessió del final del partit, doncs s'ha d'aconseguir el gol, però en aquest cas diuen que abans que no havia xutat encara. En tot cas, va pujar el marcador. I bé, doncs un partit que bé, doncs a més doncs va ser comentat pel nostre company Lluís Ferrer.
Sí, això era amb l'streaming de la Wallo Skate.
Exacte, sí, perquè a la Lliga doncs ara doncs hi ha el canal d'Hockey Liga Iberdrola, però doncs, a Europa doncs, s'ha de fer pel canal de Wall Skate i bé, doncs, per allà es va poder seguir aquest debut històric a Europa.
I dir també que aquest era un dels partits de classificació, però també hi ha un altre, que era entre les alemanes el Reimschat i l'escandinese italià, i el que guanyi tant del partit del Fraga com dels alemanyes i italianes són els que entraran a la Champions femenina.
Que aquí hi va haver sorpresa perquè va guanyar l'equip alemany 5-2.
Correcte.
Què passa a la tornada?
Parlant d'Alemanya, Raimon, teníem una cosa per comentar abans d'acabar el programa.
Sí, parlant d'Alemanya, que estem al país germànic, esmentar que els penedesencs Joan Carles Molero i Sergi Moliner es van alçar amb el títol de la Supercopa Alemanya amb el Walsum, en els quals van guanyar a la final el Kronemer per 5-2, títol d'inici de temporada, en el qual aquests dos jugadors penedesencs doncs, ja s'han fet amb la Supercopa Alemana.
Doncs ens n'alegrem i, a més, contents de poder-ho explicar. Teníem també, Raimon, Nacional Catalana, el Capellades, amb un equip que sempre acostumem a parlar, el Vilanova, que guanyava, el Capellades que perdia.
Doncs sí, esmentar que el Capellades va perdre casa seva amb l'Igualada per 0-9. També s'ha de comentar que tenia la baixa de l'Eix Còrdoba, que per problemes de salut no va ser present en aquest partit. Des d'aquí també li desitgem una forta recuperació, que de mica en mica es va millorant, i no va poder jugar al seu equip i va perdre davant del derbi aquest de l'Anoia davant de l'Igualada. I s'ha de dir doncs, que el Club Patí Vilanova va guanyar amb el Sant Just per 5-2 i bueno, va estar a mitja taula de la classificació del Vilanova, el Capellades no, el Capellades està a la zona baixa, i bueno, mica en mica la Nacional Catalana és molt llarga i hauran de remar tant Vilanova com Capellades per obtenir bons resultats aquest any.
A destacar que amb l'equip vilanoví, Güell va
aconseguir parell de gols.
Un parell de golets.
Arnau Güell.
La Nacional, a Primera Catalana, aquí també molts equips de casa nostra, resultats variats pels protagonistes, el Sant Ramon, que perdia en pròpia pista.
Doncs sí, el Sant Ramon va perdre 5-7 aquí a Vilafranca amb l'Espanyol, el Club Patí Monjos guanyava 4-3 a casa, a Monjos, amb l'Horta, el Cubelles perdia 2-1 a la pista del Cadí, el Club Patí Vilanova perdia 1-5 a Vilanova amb l'Alpicat i el Club Esportiu Noia empatava 2 a la pista del Ripollet.
Doncs aquí també el Vendrell vaig veure Jordi que havia fet també un resultat bo a la segona catalana, em sembla.
Sí, sí, un resultat bastant espectacular perquè els vendrellencs que van guanyar 14-2 contra el Ribes, un Vendrell que ha començat molt fort la temporada, l'Eixit que va de 3-3, ja en va fer 3 al derbi contra el Calafell i ara en aquest partit contra el Ribes també.
En aquest cas, aquest equip vaig veure entrenat per Lluís Ferrer.
Sí, crec que l'entrenador d'aquest equip és Isra Sebani, el que passa que crec que aquests últims partits no hi ha pogut anar i com que Lluís Ferrer doncs, és un dels pocs entrenadors del club que té el carnet, es va optar perquè hi anés el Lluís en aquests partits.
I per acabar, l'equip femení del Vilafranca, Raimon, que s'imposava de forma clara i contundent en aquesta tercera jornada.
Doncs sí, guanyava per 16-3 amb el Vilassana i un Vilafranca que porta dos Vilafranca femení que porta dos partits de Lliga, dues victòries.
Anem ja cap a la propera jornada. Comencem per la Hockey Lliga. I amb aquests partits?
Doncs sí, el primer partit que es disputarà d'aquesta propera jornada serà el divendres a les 8 del vespre, que serà el Barça contra el Patí Alcoi. I llavors passem a dissabte amb el Liceo Ribes, Mataró Sant Just, Reus Voltregà, aquest partit es jugarà a la pista del Club d'Esports Vendrell, Caldes Calafell, Girona Noia Freixenet i Lleida Igualada.
Jordi, aquí hem d'aclarir els partits televisius i aquest Reus-Voltregà, un partit interessantíssim a la pista del Vendrell que la fa pista d'Hockey Lliga.
Sí, exacte, el Reus que no pot jugar a l'Olímpic perquè aquest cap de setmana hi ha el Trofeu Ciutat de Reus de gimnàstica rítmica i per això doncs venen aquí al Vendrell, serà partit dissabte a les 9 i sobre la televisió, com ja hem avançat abans, diumenge a la 1 Caldes Calafell Esport 3, a 4:15 a la xarxa Girona Noia. I l'Iberdrola, doncs, en aquesta jornada Esportes no en farà cap perquè el partit escollit dissabte a la 1 és el Benvibre Corunya, que són dos equips que no són de Catalunya i que en aquest cas l'emetrà Teledeporte per la web.
I, per tant, no el veurem per Esports Serès.
Exacte, en principi per Teledeporte de Televisió tampoc, perquè tenen una competició de golf.
I comentar també que el Lleida Igualada es disputarà d'aquesta jornada es disputarà el dimecres, dia 18, a les 9, perquè l'Igualada aquest cap de setmana també té prèvia de competició europea.
Doncs de mica en mica es comencen a complicar els calendaris i també, en aquest cas, hauríem de destacar aquesta elecció de la pista del Vendrell amb aquest partit de l'hoquei Lliga.
Sí, sí, esperem que es pugui viure un bon partit. I bé, doncs també sobre això que comentava el Raimon, doncs aquest cap de setmana tenim aquesta primera ronda de la Lliga Europea. Recordar que són quatre grups, passen els primers de cada grup i els dos millors segons. El grup A hi ha Falònica, la Vendén i Germania Herringen, que juga a la pista de la Vendén. El grup B juga Noisy, tenim Noisy, Grosseto, Tomar i Walsum. El grup C, que juga a Igualada, les Comes, doncs tenim Igualada, Sarzana, Tunerstern i Kings Lynn. I el grup D, que juga a Cotràs, tenim Cotràs, Valdanyo i Lleida.
O sigui que en aquest cas ens coincideixen amb aquesta jornada el Lleida i l'Igualada.
Sí, correcte. Per això aplacen el seu partit fins a dimecres. I recordar, ara que ho has dit, el Walsum, que acabem de dir que els dos penedesencs han guanyat la Supercopa Alemana, doncs també disputaran aquesta fase prèvia de competició europea amb el seu equip el Walsum alemany, en Joan Carles Molero i en Sergi Moliner, el porter.
A Igualada hi haurà tres equips, si no vaig equivocat. És de tres equips?
Quatre. En aquest cas és un grup de quatre i bé, doncs en principi l'Igualada és favorit per passar.
I el Lleida també... El d'Igualada s'organitza a Igualada i el Lleida ha de desplaçar-se.
A Cotràs.
Sí, a Cotràs, que en aquest cas és un grup de tres. Aquí sí que el Lleida doncs, ho té una mica més complicat, però en principi doncs, també té opcions per passar.
Doncs en parlarem també d'aquesta fase prèvia de la Champions. Recordem-ho, que és la primera, que en tenim dues més.
Res més? Llavors els que queden fora d'aquesta primera ronda se'n van directes cap a la Europe Cup.
Doncs molt bé, companys, nosaltres és hora de posar-hi punt i final. Jordi, bona nit, Raimon.
Bona nit a tothom.
I a l'apartat tècnic, Joan Amat, ens retrobarem el proper dimecres. Gràcies.
Parlem d'hoquei. Amb Josep Gomà. Els dimecres, a 9:15 del vespre, tota l'actualitat de l'hoquei a Ràdio Vilafranca. Parlem d'hoquei amb Josep Gomà.